Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada. Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Benvinguts un cop més al De cap i de nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui que moltes persones no tenen feina i en voldrien tenir, també hi ha moltes persones que tenen feina i viuen els dies esperant les vacances. Passem prou hores dedicades a la feina com perquè sigui un espai de tràmit per esperar el sou a final de mes i prou. Podem viure d'una altra manera aquella feina que se'ns fa tan carregosa? Podem generar estímuls que ens permetin encarar-la d'una altra manera? Certament avui tenir feina és un petit luxe i val la pena gaudir-lo. Podem justament gaudir de la nostra feina malgrat que les condicions potser no siguin les que desitjaríem? És un problema de la feina o de l'actitud que prenem davant d'ella? Doncs mireu, això és el que volem parlar avui, el De cap i de nou. Volem descobrir alguns trucs per viure millor a la nostra feina i a la nostra vida.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, de gaudir a la feina i aquestes són les persones que avui seran amb nosaltres. Ens acompanyarà el Joan Riart, que és psicòleg, ha estat professor de la Universitat Ramon Llull i acaba d'aparèixer un llibre seu que es diu Ser més feliç i competent a la feina. Serà amb nosaltres el Jordi Casado, que ens portarà la qüestió d'avui i ens portarà també un conte que ens farà pensar. L'Anna Ratllo ens orientarà amb la brúixola. Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona ens portaran l'opinió del carrer i el Jordi Carretero ens acompanyarà des de control de so. Amb tots ells comencem De cap i de nou.
De cap i de nou.
Parlarem, doncs, de gaudir a la feina i en començar el programa ens preguntem sempre què és el que volem aprendre avui.
Aquesta és la qüestió, amb Jordi Casado.
Bon vespre i benvingut.
Bon vespre, Oriol.
Cara de felicitat en fas.
Sí.
Competència, em consta que ets competent, per tant...
T'ha arribat, no, això?
Sí, home, jo ho puc veure cada dimecres.
Gràcies.
Per tant, escolta, jo no sé si és un llibre per tu, però em sembla que sempre podem anar més enllà, eh?
Me'l llegiré i sí, puntualitzaria que m'encanta i disfruto i gaudeixo treballant.
Doncs això és una sort que no tothom, ni diria tots en totes les etapes de la nostra vida, han pogut dir així amb aquesta energia que ho has dit tu. Per tant, segur que al programa d'avui podrem aprendre coses sobre aquest tema.
Doncs comencem a aprendre amb la paraula autorealització. Vivim en un món, podríem anomenar-ho, un món de decisions, on les decisions ens acompanyen sempre, cada dia. I una d'aquestes pertany al món laboral. On vull treballar? Què m'agrada fer? On sento passió per aixecar-me cada dia? És clar, des de sempre, no pensin que només és un fet actual, no tothom treballa on vol, sinó on pot, i no tothom gaudeix el treball, ja sigui perquè no l'omple la tasca, no creix com a persona, entorns difícils. Què puc fer per realitzar-me en el món laboral, per disfrutar, per anar amb il·lusions, per generar creativitat, energia positiva, transmetre valors, créixer? La segona paraula, ens laboral. De treballs n'hi ha molts, però molts. Hi ha qui diu que treballem per viure i d'altres vivim per treballar. Frase feta, de les clàssiques, però què podríem veure en l'escenari laboral que permetés gaudir a la persona? És a dir, un gaudir que li permeti créixer, desenvolupar aquestes idees, generar recursos, trobar que allò que fa té una finalitat maca i el camí per arribar a aquella finalitat l'omple. Com podríem entendre el fet de treballar i associar-ho amb la paraula disfrutar? Per últim, mens si corpore sano, in labore sano. Ai, els grecs, quina expressió m'han inspirat. I la vull compartir amb vosaltres, perquè treballem moltes hores, passem moltes hores en un determinat espai, tasques, persones. Des d'aquí, enviem ànims, valor i acció a tota la gent sense treball. Fa segles que ens ensenyen a cuidar el cos, la ment, i sorgeixen eines, reflexions i mètodes per fer-ho. Valorem, sisplau, el treball, els materials, la gent que hi treballa, com saber comunicar, com premiar, com potenciar la creativitat i valors. D'això en parlem ja, abans, facin boca amb la qüestió d'avui. Com puc gaudir més de la meva feina?
Doncs aquesta és la qüestió, això és el que volem aprendre avui, com podem gaudir més de la nostra feina, perquè sigui una feina in laborem sanum, com ho deia, com ens deies,
Jordi. Crec que ho he escrit bé.
Això, a veure si algun llatinista ens trucarà, que ens dirà, escolteu, això anava una mica, estava mal declinat, eh? La que no tenim mal declinada aquí tenim és l'Anna.
Ara aquí estic.
Perquè si justament algú ens declina bé les coses, les frases aquestes que ens desorienten, algú que ens fa recuperar el nord, és ella. I avui la frase serà...
La felicitat és cosa de nens.
La felicitat és cosa de nens. Ostres, això vol dir que, quan diem això, vol dir que...
Malament.
Estem dient que els adults no podem ser feliços.
Però no ho diem, però moltes vegades ho pensem. O actuem com si...
Sí, allò, santa innocència.
Sí,
allò,
sí,
santa
sí,
innocència.
Sí.
Què hem de dir a aquesta
edat? D'adults
tots
són problemes.
Exacte.
Sí.
Doncs veurem com aquesta frase ens fa perdre el nord i mirarem de recuperar-lo. Això serà a la brúixola al final del nostre programa. Doncs aquesta és... Si ja ho tenim tot aquí al damunt de la taula, només ens queda ja començar.
De cap i de nou.
Donem la benvinguda de nou al nostre programa, el Joan Riart. Recordem que és psicòleg, ha estat professor de la Universitat Ramon Llull, té diverses publicacions, sobretot vinculades al tema de l'estrès laboral, i en aquesta ocasió acaba d'aparèixer el seu darrer llibre, que és Ser més feliç i competent a la feina, un llibre que ha publicat Editorial Amat. Bon vespre i benvingut al nostre programa.
Gràcies,
Joan.
I bon vespre.
Es pot ser molt competent a la feina i no ser feliç. Això li passa a molta gent. Però del revés, es pot ser feliç i no competent?
Sí, es poden ser les dues coses, feliç i no competent, i molt competent i poc feliç. De totes maneres, el tema aquest és complicat. Jo recordo que quan va sortir el llibre em vaig trobar amb un col·lega que em va dir, diu, sí, home, diu, he vist el títol, diu, i només ens faltava això. Diu, prou malament que estem a la feina, i prou feines que tenim que no són les nostres, i a més ara que ens vol fer ser feliços a la feina, això és una mica masoquista. És a dir, dic, sí i no, esclar, des d'aquest punt de vista sí. Dic, però no és exactament això, perquè esclar, ser més feliç és una cosa independent de la feina concreta. És una actitud. No és aquella felicitat ingènua de les persones que dius, pobret, doncs està a la feina i s'hi troba feliç. Doncs mira tu el malament que hi estem, per no dir d'altres paraules, no? Però el malament que estem a la feina, tant a nivell de precarietat com a nivell d'estrès o de tensió, i a més encara m'he d'esforçar per trobar-m'hi a gust i trobar-m'hi bé. Bueno, és una mica com contradictori, això. Bueno, no és tan contradictori. És a dir, l'aspecte de trobar-se un feliç a la feina té una dimensió personal que és molt important. És a dir, a tu com a persona t'interessa ser feliç. Per tant, tot l'altre has de posar en funció d'això. Quan tu treballes en un tipus de lloc en el que no et sents satisfet, en el que, diríem, des d'un punt de vista d'orientador, no tens vocació per aquella feina. És a dir, és feina que l'has agafat com un recurs econòmic, perquè no et queda més remei, i perquè d'alguna manera doncs, has de mantenir-te, no? No, a part d'això, l'important és l'actitud mental que tu mantinguis respecte a les tasques que estàs obligat a fer. Dius, és que això no puc aguantar-ho, no puc aguantar-ho. Jo aquesta feina no em va, no és el meu, no em queda més remei. Jo recordo, per exemple, una persona que era molt creativa, imaginativa, que aniria molt bé amb el món, que sé jo, comercial o en el món de la creació, en general, el periodisme, el que sigui, i que treballava en un banc, que tot el dia amb números, comptes, i a més sense el públic al davant. Tens, vull dir, una cosa molt pesada. Diu, jo no ho aguanto més, això, jo no puc aguantar més. Diu, bueno, tu el que has de perdre, no has de perdre de vista l'objectiu que a tu t'interessa. Tu has de tenir un objectiu. I llavors estàs passant per un camí per arribar a aquest objectiu. Aquest camí pot ser dolent, pot ser dificultós, pot tenir una sèrie d'inconvenients, però no perdis de vista el teu objectiu, que això és el que et donarà felicitat, entre altres coses, no? Donar una mica aquesta dimensió de buscar la teva realització personal, encara que no tinguis vocació per aquest tipus de feina. Per tant, la idea de la feina felicitat és la idea de la realització personal. Les persones que es troben felices a la feina, d'una manera conscient, no d'aquesta manera ingènua, o potser, com deia l'Anna, una mica infantil, que de vegades els nens són feliços perquè sí. No, no, no. D'una manera conscient és perquè tenen el seu objectiu clar. Objectius de la vida, objectius vitals, hi ha objectius per tot. Però vull dir més a llarg termini, no? Uns objectius que vagin marcant una mica cap a on vols anar. I el camí que fas pot ser a base de fer molts revolts, de trobar cruïlles molt, molt, molt diferents, llocs que siguin poc agradables, però tu tens la teva meta de realització.
Però una fita, una meta, un objectiu a nivell vital.
Vital,
sí. No l'objectiu concret de què faig en aquesta feina.
Exacte.
I, doncs, clar, i quan això no acaba d'anar lligat una cosa amb l'altra...
Una persona, per exemple, com aquest exemple que deia, que és molt creativa i està obligada a fer un treball molt lògic, ordenat i metòdic, clar, i està angoixat. Però si no perd de vista el seu objectiu vital, doncs pot ser que aquesta feina la vagi derivant cap a buscar-ne una altra, pels camins que sigui, o pot ser que el seu mateix esforç i la seva mateixa voluntat busqui aquells aspectes creatius que la millor d'entrada no ha vist i que potser es poden trobar en aquest tipus de feina, no?
Un canvi d'actitud ens pot fer veure allò, bueno, aquella frase o aquella dita tan coneguda, no? Si plores per haver perdut el sol, no veuràs les estrelles, no? Encaparrats a vegades amb allò que no ens agrada de la situació, que serveix per la feina, però serveix per molts altres àmbits. Exacte. Encaparrats a vegades amb allò que no ens agrada, doncs no veiem les possibilitats que hi ha o una part que ens perdem.
I què passa quan no ens sentim feliços en la feina? Comencem a generar pensaments negatius sobre allò. I cada vegada és pitjor. I per tant, aquest aspecte dels pensaments negatius és una peça clau, també.
Uh-huh.
És a dir, que hem de procurar d'alguna forma controlar, no? Perquè els pensaments negatius provoquen molt estrès emocional, o estrès més psicològic, més cognitiu, no? I per tant, saber dominar els pensaments negatius és tan important com saber dominar les alteracions fisiològiques quan un està estressat. Uh-huh. O quan un està molt cansat, no?
I llavors la competència, on t'hi entra aquí? Perquè et sorprèn una mica el títol del vincular. Ser més feliç i competent a la feina. I ens diu ser-ne més. No vol dir que no en siguem, sinó podem anar sempre més enllà, no? Ser més feliç i tothom diria, home, sí, segurament puc encarar-ho millor i puc gaudir més de la meva feina. Però aquí la competència... Per això jo preguntava, realment, si no sóc competent a la feina, no puc acabar de ser-hi feliç? O no van una cosa amb l'altra.
Són coses que no estan... És a dir, poden anar separades, però realment la realització personal, per tant, la felicitat, està en la competència, també, no?
I la realització personal sí que va vinculada a l'àmbit de la competència.
Amb el sentit ser competent. Ara, el concepte de competència, hi ha, diguem que hi ha un caos informatiu respecte a això. No es tenen les idees clares. Què vol dir ser competent?
Aquí és on te volia anar jo, perquè aquesta és una paraula d'aquestes que...
És una paraula, d'aquestes que porta confusió. Competent, una persona hàbil, amb estratègies, no és això. És una persona competent, sap molt. No, tampoc és això.
I a més, sembla també que recorda a vegades com de dir, sembla que m'estiguin retraient que potser no sóc prou competent a la feina, que no faig prou bé, no?
No sóc prou hàbil, tinc... No. El concepte de competència és molt diferent. I hi ha molta confusió, inclús a nivell educatiu, que és on s'està educant a la gent en competències, perquè ara estan de moda, des de l'any 2000 cap aquí.
Les competències bàsiques.
Les competències, i en el món de l'empresa també, la competència. Hi ha molta confusió. I es confon molt amb habilitats, aquest tipus de coses, no? És a dir...
No ens vam donar una bona definició per netejar totes aquestes prejudicis, tots aquests prejudicis sobre aquesta paraula.
És una la idea de competència, que és més moderna, abans ja es tenia una mica, però se li donava una altra paraula, no? Jo recordo que, per exemple, hi ha un cambrer a prop del lloc de la feina on estava, que tothom deia que és una persona competent. I llavors, per què a aquell cambrer se li deia que era una persona competent? Perquè era una persona que quan entràvem, diguem, els clients habituals a fer el tallat, el de matí, doncs ens coneixia pel nom. Ens deia, hola, Joan, hola, Pere, hola, Maria. Coneixia les persones. Segona, quan et servia les coses amb el que tu tenies per costum fer-ho sense preguntar-t'ho. Per tant, ja et coneixia quin tipus de característiques. El volies més dolç, més, no sé, descafeïnat...
Sí, que a més amb el món dels cafès això és una meravella, tenir un cambrer...
El com a molt et deia, què, com sempre? Sí, posa'm com sempre. Vols alguna altra cosa avui? No sé què. A més, era una persona que tenia facilitat per comunicar-te amb tu i per establir converses sense ser agobiant. És allò que no et preguntava coses, deia, què, no sé què, ni et parlava del temps, que dius, ara hem de tenir una conversa sobre el temps, que és molt habitual. No, et feia una introducció a les converses, però que era fluida i que et permetia establir un diàleg i després deies, ostres, doncs mira, he estat parlant amb aquest tio d'aquest tema i resulta que ell mateix ho ha anat portant. Doncs aquesta gent, no aquesta gent, la gent amb aquesta persona la qualificava de competent. I què vol dir competència? La competència és una cosa clara, eh? És a dir, sí que és una realitat diferent. Competència, en definitiva, vol dir que una persona sap agafar, per dir-ho així, tots els coneixements, tots els conceptes que ell té en el seu cap, totes les habilitats, estratègies i procediments que fa servir o que també té en el seu bagatge cultural. Sap tenir unes actituds i, per tant, unes escales de valors coherents, unes normes de convivència i de relació amb els altres. I sap situar-se davant dels problemes buscant la capacitat de solucionar-los. O sigui, té un esperit innovador. Per tant, una persona competent és aquella que sap posar tots els seus conceptes, estratègies, actituds i capacitat d'innovació en funció d'una situació nova o una situació habitual.
Fem l'exemple contrari. Què seria, en aquest sentit, incompetent? Què és el que no faria una persona competent en una situació semblant?
La persona que no és competent és aquella que potser té molta capacitat per resoldre, jo què sé, les qüestions, però li falta imaginació, o té unes actituds socials poc agradables, o no sap, no té estratègies, o és una persona molt hàbil, molt astuta en aquest sentit, potser negatiu de la paraula, no? Que sap utilitzar els altres, però no té unes actituds empàtiques. O és una persona que és molt creativa i imaginativa, que se'n va de naps a cols contínuament, però que no sap cenyir-se amb rigor a les coses. Aquests serien incompetents.
O sigui que el competent aquí estaríem parlant d'una persona que hi ha un equilibri entre saber utilitzar les diverses habilitats.
Això és molt important, perquè aquest aspecte de competència, és clar, és el que es busca. I d'on ha sortit aquest aspecte de competència? Ha sortit a partir de l'any 2000. És una data important. I ve originat pel problema social o de futur de les noves generacions que acaben els estudis. És a dir, està comprovat des de l'any 2000 i ara segueix mantenint-se igual que de cada quatre persones n'hi ha una, per tant un 25% de gent, que farà, treballarà i se sentirà realitzat en una professió coneguda. Pot ser metge o pot ser taxista o mecànic. N'hi haurà un altre 25% que estarà treballant en una professió que encara no existeix i, per tant, es podrà sentir més o menys realitzat. Però que és una professió que ja la veiem que està al caure. Per exemple, aquests que tenen implants robòtics, que treballen amb qüestions biotecnològiques del cos i coses d'aquestes, això no existeix encara com una professió, però ja es veu que està al caure. Hi haurà un altre 25% que estarà en una professió que és que no en tenim ni idea de quina pot ser. De cap manera. És que no la podem ni imaginar. I després hi haurà l'últim 25% que estarà a l'atur. L'atur intermitent. No sempre de fixa, però...
Això era profètic, eh?
Llavors, vol dir, aquest 25% de l'atur, aquest 25% d'una professió que no coneixem, com els orientem? Com podem fer que aquesta gent se senti realitzada? Doncs no ho sabem. O sigui, el que sí que podem orientar bé i fer que aquestes persones vagin bé són aquest 25% de la gent que treballarà en professions com més clàssiques.
Que ja coneixem, sí.
Pels altres, com no. Clar, l'únic recurs que la societat té per preparar aquest seu propi futur a través d'aquesta gent és donant-los recursos perquè ells sàpiguin espavilar-se quan arribin en aquestes situacions noves. I aquests recursos o aquesta capacitació és el que se'n diu competència. Per tant, els hi han de subministrar molts conceptes, molts coneixements, els hem de subministrar metodologies, tècniques, estratègies, recursos, els hem de subministrar actituds, escales de valors, coses correctes, que aquest és un altre problema, i els hem de subministrar aquesta capacitat de solucionar problemes, és a dir, innovar davant de situacions. Si els hi subministrem això, ells, en un moment determinat, seran capaços de treure-ho del seu bagatge i aplicar-ho en situacions noves. Això és la competència. El problema és com preparem la gent per ser competents.
Una persona que és competent, d'alguna manera, té més facilitat també per poder gaudir de la seva feina?
Oh, i tant. Una persona competent, evidentment, llavors se sent satisfet en la feina perquè se sent realitzat amb la seva competència. És a dir, a l'aplicar tot el seu bagatge sobre la realitat, doncs, evidentment, se sent realitzat i se sent satisfet.
És a dir, quan sentim, més feliç. Quan sentim que allò que d'alguna manera sabem fer, que tenim habilitat i que i d'alguna manera és una destresa que controlem, la podem realitzar, que podem donar això, que podem aportar això a l'entorn on treballem, clar, ens sentim més bé.
Sí. Però, fins que això, és clar, és curiós. No solament allò que diu, és que jo estic satisfet perquè porto molt bé la comptabilitat o aquest programa informàtic el domino molt bé i em sento realitzat. Vale, et sent realitzat a nivell d'aquesta tecnologia concreta o aquesta tasca concreta. Però com a persona et sentiràs realitzat si, a més, en aquest tipus de feina tens unes actituds, i per tant uns valors, una direcció de la teva vida, si tens un bagatge de coneixements i si tens una capacitat d'innovació. Llavors és quan et sentiràs realitzat i quan et sentiràs d'alguna manera més feliç també.
I aquí és on té la seva proposta de poder també avançar, anar més enllà amb aquest ser competent. Anem a veure també què n'opina la gent del carrer. Els hem preguntat què és el que els fa més feliç a la seva feina. Anem a veure què ens han dit.
Els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu ens porten l'opinió del carrer.
En una copistería.
¿Qué es lo que le hace más feliz de su trabajo?
Que me gusta.
Va, no ve. ¿Qué es lo que le hace más feliz de su trabajo?
Pues el trato con la gente.
¿En qué trabaja?
Somos jardineros.
¿Qué es lo que le gusta más de su trabajo?
Bueno, el contacto con la naturaleza, más que nada. Las plantas, está en contacto con las plantas y ver que van creciendo y todo bien.
¿En qué trabaja?
En cocina.
¿Qué es lo que le gusta más de su trabajo?
La cocina.
Aquesta última no l'hem entès gaire bé, però sí que hem pogut sentir doncs, que hi havia una persona que deia senzillament m'agrada la meva feina, una persona que treballava en una copisteria, després un senyor que treballa en un bar que diu que li agrada el tracte amb la gent, una persona, un jardiner que li agrada el fet d'estar a treballar a la natura.
Normalment, clar, diuen, per què m'agrada? Però la pregunta seria, per què dius que t'agrada? I aquí entraríem en la qüestió. És a dir, si nosaltres ens ho plantegem i dius, a veure, la meva feina m'agrada, dius, i per què jo dic que m'agrada la feina? Al final arribarem a la conclusió, home, perquè em sento capaç de fer-la, perquè m'hi veig amb qualitats i perquè em sento realitzat com a persona en aquest tipus de feina. Que aquesta seria la clau. L'altre són preguntes parcials, és a dir, què és el que t'agrada més de la feina? Pues m'agrada el tracte amb la gent, perquè clar, tinc moltes tasques jo. Una és aquesta, tractar amb la gent, i aquesta és la que m'agrada més. Però la pregunta global és dir, t'agrada la teva feina? Sí. I per què dius que t'agrada? Aquesta és la qüestió. Mm-hmm. Llavors obligues a les persones a que pensin una mica i dius, a veure, per què jo ho dic, això? Doncs ho dic per, no sé, en el fons de tot, hi ha aquest esperit de sentir-se un realitzat en la feina, per diversos aspectes.
I segurament si ens asseiéssim, ens donéssim 5 minuts de temps i diguéssim, volguéssim respondre bé aquesta pregunta, potser ens sorprendríem. Perquè no sé si som massa conscients, si coneixem massa, quin nivell d'autoconeixement tenim de com estem a la feina, de com actuem, de com, i que pot, a vegades pot ser molt diferent de com ho fem a casa. No sé si d'alguna manera ens pot ajudar el fet de conèixer-nos millor, el fet de posar atenció a aquesta...
Sí, no, clar, de fet és una mica la clau d'això. És clar, quan la persona no sap dir per què li agrada la feina que fa, és perquè hi ha possiblement una mancança de coneixement sobre un mateix, d'autoconeixement, no? I això és curiós perquè és molt interessant conèixer-se. Mai ens coneixem del tot, no? Això ja ho deien els clàssics també fa segles, però d'alguna forma...
Tu mateix,
sí,
de Sòcrates...
Analitzar una mica i dir com sóc, i dir quines característiques tinc, aquesta és una peça clau. Amb això.
Vostè ens proposa en el llibre 4 tipus de comportaments a la feina. La persona experta, l'organitzadora, la comunicadora i l'estratega.
Ah, exacte, sí.
Ens en parlarà una miqueta, i així podrem escoltar i reconèixer-nos o no, però abans anem a escoltar el conte que ens ha portat el Jordi avui.
El violinista. En un carrer de París, un home llardós i espellifat tocava un vell violí. Davant seu, el típic barret, esperen unes monedes. L'home provava d'extreure una melodia, però el violí estava desafinat i la manera com tocava el violí era tan desmenjada i disciplent. Un famós concertista va passar pel seu davant. Anava amb l'esposa i amics i van fer unes ganyotes al sentir aquells sons discordants. Volia tocar una melodia i el pidolaire amb recel li va deixar. Abans de res, es va posar a afinar el violí i després, amb vigor i maestria, va fer sortir una melodia encisadora. Els amics aplaudien i els transeunts es van arreplegar improvisadament. El barret s'omplia de monedes i bitllets. I el captaire s'alegrava d'això tot dient: «És el meu violí! És el meu violí!» I deia la veritat, era el seu violí. El cert és que la vida ens dona a cadascú un violí, que són els nostres coneixements, habilitats, capacitats, aptituds. I tenim la llibertat de tocar el violí com més ens plagui, però alguns per mandra ni tan sols l'afinen. No s'adonen que cal preparar-se, aprendre i desenvolupar el millor d'ells per oferir un bon concert. I vostès s'atreveixen a afinar els seus instruments i gaudir d'un bon concert?
Molt bé.
Què hem de dir, Joan?
Molt bé, m'ha agradat molt. M'ha agradat molt. Sí.
Hem d'afinar-nos una mica.
Perquè d'alguna forma, clar, aquest violí amb aquestes cordes, clar, han d'estar totes afinades. I d'alguna forma això és el que vol dir que la persona ha de tenir harmonitzat tot el seu conjunt
Les diferents dimensions de la persona, no? Sí.
Això té una base interessant, perquè té una base neurològica. És a dir, tot això que estem comentant té una base neurològica. És la base del nostre cervell. El nostre cervell està fet amb unes característiques determinades. I això determina molt maneres de fer i maneres també de sentir-se realitzat, etc. Per exemple, i amb això ja, si voleu, podem comentar una mica aquests aspectes de maneres de fer.
Aquestes quatre maneres, les volem saber, però serà després d'una pausa.
Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
Avui, al Decapidenou, parlant de gaudir a la feina, parlant-ne amb Joan Riart, psicòleg, comentant el seu llibre Ser més feliç i competent a la feina, que ha sortit publicat recentment. Joan, estàvem en aquest punt en què volíem conèixer aquestes quatre tipus de comportament a la feina: la persona experta, l'organitzadora, la comunicadora i l'estratega. Doncs anem-ho a descobrir.
De fet, són quatre comportaments, però això és fals. És a dir, tots som experts, organitzadors, comunicadors o estrategs. És a dir, perquè tots tenim el mateix cervell, o tenim una estructura de cervell semblant. El que passa és que davant de la realitat i segons les circumstàncies o el tipus de feines, ens posicionem més en un lloc o un altre. És a dir, si una persona en la seva feina té de fer, jo què sé, qüestions de comptabilitat, es posarà a treballar més, per entendre'ns d'una manera simple, es posarà a treballar més amb una part del cervell, que és la part esquerra, i la part més del còrtex de l'esquerra. És a dir, l'activitat elèctrica d'aquesta zona del cervell és la que funcionarà més perquè està fent aquells càlculs, està fent aquelles operacions o aquelles qüestions de comptabilitat. I si es troba en una reunió de l'equip de treball o del que sigui, doncs, evidentment, l'activitat elèctrica del cervell funcionarà més amb una part de la dreta del cervell i una part més emocional, de relació humana. És a dir, es situarà en una posició que en diem d'una persona comunicadora. I l'altra, que feia comptabilitat, se situava més en una posició de persona experta. És a dir, tots tenim totes les característiques. Ara bé, què passa en el dia a dia i en el mes a mes i en l'any a l'any a la feina? Com que les feines són molt semblants, un va adoptant sempre la mateixa actitud, la mateixa manera de fer. I vol dir que un es va decantant per fer treballar aquella part del cervell que li és més fàcil fer-la treballar. I, per tant, acaba un estant molt polaritzat per aquesta part i, per tant, per aquest estil, per aquesta manera de fer, i, per exemple, pot ser una persona molt experta.
Quins quedaria parlar una mica de l'organitzador i l'estratega? Quins punts tindrien aquests dos?
L'organitzador és una persona que se situa més a la part esquerra del cervell i, per tant, és una persona del que ha après, de les rutines, de les coses que ja se saben, i que al mateix temps ho carrega o ho tenyeix amb aspectes més emocionals. I, per tant, és una persona que l'àmbit social li és important, les emocions el dominen o el poden dominar, I, per tant, és una persona organitzadora. Li posem aquesta etiqueta d'organitzadora, no? Però és una persona que sap gestionar bé les coses, que sap que treballar molt bé, que té estratègies, que té recursos i que té molts procediments per fer les coses. Si es posiciona exclusivament en aquest punt. Si és una persona que es posiciona molt a la part dreta del cervell i a la part més cortical, en diem una persona estratega. Li posem aquesta etiqueta que només vol dir que és una persona que fa treballar molt la part dreta del cervell i, per tant, li encanta solucionar problemes, saltar d'un tema a un altre, relacionar coses que siguin molt diferents, és imaginativa, és creativa, és un artista, per dir-ho així, no? I el que és interessant d'això és que les professions, les diferents tasques de les professions, de vegades admeten un estil diferent. I això és el que és bo, que la persona, dintre de la seva feina, pot descobrir tasques que requereixin posicionaments, per entendre's, no?, en el cervell diferents. I això és el que és ric i és el que és bo.
Clar, que seria bo en aquest cas, llavors, és d'alguna manera exercitar tot el cervell, que treballin els dos hemisferis.
La peça clau és l'exercici de totes les parts del cervell.
Quina diferència hi ha entre l'eficàcia i l'eficiència? Perquè és un altre dels aspectes que també vostè comenta en el llibre, que és una de les coses que pot no deixar-se sentir a gust a la feina.
Exactament. L'eficàcia és aconseguir el que es vol, la feina. És a dir, tu, una persona que estigui a la feina i que hagi, jo què sé, de tenir arreglat o acabat a final de mes determinat informe, doncs, si ho va fent tranquil·lament i ho fa bé, doncs és una persona eficaç. Ara, l'eficiència... I afegeix això amb el mínim recursos possibles i amb el mínim de temps. Per tant, vol dir que és més eficient. És a dir, que no gasta recursos. No perd el temps, que va més a la idea. És més eficient. I la relació entre eficàcia i eficiència és molt interessant, perquè d'eficàcia, un a la llarga i amb els anys sempre n'és d'eficaç. Però eficient vol dir afegir-hi aquest punt més de reducció de temps i reducció de materials o d'estris o d'eines que es puguin necessitar per aconseguir el mateix. Per tant, el que ens interessa avui dia és l'eficiència, perquè l'eficiència vol dir també un estalvi d'energia. Vas més directament a el que vols.
I probablement també en la mesura que som més eficients, també la autosatisfacció d'una feina que està donant els seus fruits, doncs també és millor, no?
Hi ha més aquella satisfacció d'haver acabat la feina bé, ràpid i amb pocs recursos. Vull dir, ho he fet bé. Per tant, soc més eficient.
I com fer-ho per ser més eficient? Perquè, clar, aquesta potser és el gran problema, no?
De fet, esclar, és tot un procés. Jo, per això, a la gent, davant del llibre, aquest material que hem editat, els aconsello que ho facin cada dia una miqueta, un quartet d'hora, però vagin tranquils a fer-ho tot. Perquè, esclar, s'ha d'analitzar tota una sèrie d'elements. El primer és conèixer-se bé. I a partir del coneixement que un té sobre un mateix que el va millorant, i la seva manera o el seu estil a l'hora de processar la informació, ell ha d'aprendre també a saber manipular-se amb ell mateix en funció d'aquesta eficiència, d'aquesta eficàcia, perquè sigui més eficient. No? I, per tant, és una cosa d'analitzar una sèrie d'elements, una sèrie d'inconvenients que poden sorgir en el camí.
Un dels temes és el de les emocions, gestionar les emocions. Aquest és un dels grans hàndicaps, imagino, a la feina, perquè hi ha moments doncs, de neguit, també potser de manca d'il·lusió, d'enuig, de pressió. Tot això, gestionar-ho a la feina, hi ha alguna cosa que hauríem de tenir, dius, mira, senzill, però tenir sempre clar això per gestionar millor les emocions?
No, perquè això es fa més difícil. Perquè les emocions són més imprecises de definir. És a dir, jo poso un exemple que és molt clar. Amb els nens petits. Amb un nen petit no costa gaire ensenyar-li quin és el color vermell. Perquè allà veu aquella peça triangular que té aquell estímul visual que li posem l'etiqueta de vermell. Després veu una jaqueta que és vermella i després se li diu... on tens el color vermell? I el pot identificar en un altre lloc. I tots els nens de la classe tenen clar que aquell color vermell és aquell estímul visual concret. Però, clar, això en el món, diguem, aquest físic està molt clar. Però en el món emocional què passa? Hi ha un nen que plora. I dius, si tu li has de dir aquell nen està trist o està enfadat, la persona que veu aquells gestos i aquell d'això li costa molt més etiquetar aquella paraula. Perquè ella no experimenta això. Per tant, l'ensenyament, diguem, de les emocions en l'àmbit dels nens petits, que es fa molt més difícil, i per això hi ha més falta de formació en l'educació emocional. que s'hauria de fer ja des dels nens petits, no? Dic, un nen petit, dir-li, veus aquell quan plora? Doncs això vol dir que està trist. Aleshores, quan ell plori, dius, a veure, què et passa? Veus com respires fort? La sintomatologia que ell té a l'hora de plorar i està enfadat perquè li han fet mal al peu o el que sigui, doncs posar-li l'etiqueta d'estar trist o estar enfadat la pot identificar en d'altres situacions perquè l'ha vist amb ell mateix. Però, esclar, sempre és molt subjectiu les sensacions que un té. I possiblement entre nosaltres també l'etiqueta que cada un de nosaltres posa amb la paraula enuig és diferent, perquè per mi pot tenir unes sensacions i unes emocions viscudes que els hi poso aquesta etiqueta que pot ser diferent de la teva o d'una altra.
Per tant, aquí hem d'explorar, hem de submergir-nos en un treball una mica més profund amb tot això.
S'ha d'anar més al fons i s'ha d'anar d'alguna forma a buscar aquest tipus d'emocions per veure quina coherència hi ha entre emocions d'una persona a l'altra. No?
I si l'ambient de la feina no és bo? Perquè aquest és un dels temes també que a vegades diu, escolta, jo ja m'hi poso de cara, jo ja miro doncs, de tenir una bona actitud, de mirar la part positiva, potser fins i tot la part que em toca de la feina doncs, m'agrada, però no, l'ambient de la feina és terrible, i això sí que en principi moltes vegades no s'hi pot fer res, o potser sí i no ho acabem de afrontar.
Sí, normalment les persones, clar, quan parlem de que tenim un mal ambient a la feina, i això em dificulta, oblidem una cosa que és molt important, que nosaltres formem part d'aquest ambient, per tant també és en part responsabilitat nostra que hi hagi bon ambient a la feina. Si l'ambient dolent de la feina tu l'intentes contrarrestar senzillament amb una actitud somrient al dematí, saludant a la gent i mostrant-te amable i somrient, evidentment estàs lluitant contra les cares i les expressions dels altres. I si tothom fa el mateix, canvies l'ambient. A vegades atribuïm als altres el fet de que hi hagi un mal ambient, quan nosaltres en som part i som uns dels que ho fem, també el creem, aquest tipus d'ambient. Però el mal ambient és una de les coses que preocupa més. Per què? Perquè la gent que està treballant en un mateix lloc, normalment, per desgràcia, avui en dia, n'hi ha pocs que facin una feina que els hi agradi. Siguem clars, la gent va pel sou, amb la precarietat laboral que hi ha ara, va per tenir un mitjà de subsistència. Però n'hi ha pocs que puguin disfrutar, com deies tu, Jordi, de sentir-se realitzats a la feina. Clar, això és un dels elements que poden dificultar justament el que un se senti realitzat o el que t'entorn. Hi ha d'altres, eh?
Per tant, tot aquest treball personal d'autoconeixement, tot aquest treball de ser més competent és el que ens pot portar a ser més feliços i, en definitiva, també a repartir i encomanar aquesta felicitat a la feina.
Exacte, sí.
Aquesta és la proposta que ens fa el Joan Riart amb aquest llibre, Ser més feliç i competent a la feina, un llibre per fomentar la intel·ligència emocional i que és un llibre doncs, que ha estat publicat recentment per Amat Editorial i que avui agraïm al Joan Riart que hagi vingut fins aquí per presentar-nos-el i poder-ne fer un tast, que allò que diem sempre veniu persones doncs, a presentar-nos llibres, doncs qui en vulgui saber més té l'opció d'anar i submergir-se al fons del llibre. Joan Riart, no hem parlat de l'estrès, no hem parlat de l'estrès a la feina, perquè és un tema que volem tocar la setmana vinent, i com que vindran uns companys seus, jo el convidaria també que si vostè doncs, ens vol acompanyar també, parlarem de la jornada sobre l'estrès docent que hi haurà pròximament,
sí.
I per tant, si vostè ens vol acompanyar també, doncs...
Cap problema, perquè l'estrès avui dia és una cosa que
està aquí, i vostè,
està molt,
i vostè
molt
és un tema que justament...
Però hi ha l'estrès bo, eh? I també hi ha l'estrès bo.
Doncs en parlarem. Volem veure el bo i el dolent. Moltes gràcies.
Gràcies.
Intentarem doncs, que hi hagi una mica més d'alegria a la feina i, si més no, ara hi haurà una mica més d'alegria amb Antònia Font, que ens canten justament aquest tema, Alegria.
Cau el sol de sora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de sora baixa, vermell i talent, massala i marenjada sa pell, i espanyassellat, i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de sora baixa i plàcidament sa gent sa dutxa i omple els carrers. Cau el sol de sora baixa dins el meu cor,
Tothom m'estima i jo estim tothom. Fallessa corrent, ses fireres no vendran cacauets. I alegria, ses vets s'aixapen de riure. I es diet s'ataven i es fars il·luminen ses gòndoles entre ses llases. I alegria, ses òrbites en sincronia. I els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I s'hora baixa dins l'horitzó damunt la mar rissada els avions. Tau et sol de s'hora baixa vermell i talent massala i marenjada sa pell. I els municipals és evident fan apartar bé sa gent. I s'aixapen de riure. I els dies s'ataven i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. I alegria, ses òrbites en sincronia. I els ovnits s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I s'aixapen de riure. I els dies s'ataven i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. I alegria.
Els dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Avui, al de cap i de nou, parlem de gaudir a la feina. N'hem parlat amb el Joan Riart i ens preguntem avui, com a pregunta general, si podem o com podem gaudir més de la nostra feina. I ara anem a veure si l'Anna Rallo doncs, ens fa recuperar el nord.
La brúixola, amb Anna Rallo.
Anna, dèiem al principi del programa aquesta frase que diem a vegades. La felicitat...
és cosa de nens.
La felicitat és cosa de nens. Ai, criatures, em diràs, sí. Si no, aquesta edat sense problemes, a veure si no han de ser feliços. Però sí, nosaltres,
sí.
Adults...
I ho diuen els propis nens, jo vull ser gran, no? Jo,
quan sigui... I nosaltres els contestem això, però què dius, Aprofita ara, Sí. Sempre tenim... mai tenim el que volem, no?
Però malament.
O al revés. Mai no volem el que tenim.
Sí. Però malament. Quan diem aquesta frase, o quan pensem aquesta frase, malament. Perquè ja des de ben petits ens fem plans de vida, vale? Ens imaginem el que volem ser o a què ens volem dedicar. Per exemple, quan som molt petitons, doncs sempre tenim la típica imatge de ser metges o ser bombers o ser perruquers. Ja potser quan som més grans ja tenim més picardia i diem, bueno, que volem ser grans empresaris i guanyar molts diners o que ens toqui la loteria i no fer absolutament res. Però en general tots tenim una idea del que volem ser de futur. Potser fins i tot aquesta típica imatge de família, no? De viure amb la parella, amb una casa unifamiliar, amb dos fills, evidentment, tenen que ser nen i nena, i un gos a poder ser un golden retriever, que això ja ho de tot.
Un prototipus, ja.
Sí, però n'hi ha,
D'aquelles fotos de felicitat que dius, alguna cosa aquí hi ha trampa, no pot ser aquesta imatge tan d'anunci. No
pot ser, però en tot cas, el que segur és que ningú s'imagina o ningú projecta de futur una idea d'un adult malhumorat o rondinat dinaire, que és el que molt sovint acabem sent els adults, perquè sempre tenim mil coses al cap, mil coses a fer, estem aquí i pensant tenim que anar allà, tenim que fer això i ens trobarem amb 15.000 problemes i total, que al final va passant el dia i acabem rondinant i queixant-nos cada dos per tres.
Sí, sí, és veritat. Jo pensava, potser quan el dir rondinaire penses en aquella persona, realment hi ha molt tancada en ella mateixa i tal, però sí que en aquest sentit de la queixa i una mica de l'estar capficats per les coses, acabem dedicant més temps i energies a estar en aquest estat que no en un estat més d'obertura, de gaudir, justament el que parlem de gaudir.
De gaudir de la vida, que és segurament el que havíem projectat de petits, no? Mm-hmm. El resultat és que acabem pensant que el que havíem imaginat és realment una cosa de nens, quan en realitat nosaltres no som les persones que som ara, o sigui, som en tot cas una de les versions o una de les moltes possibilitats. No som una cosa, no som en concret, no? Som una possibilitat i ara pues, hi ha molts adults que acaben sent rondinaires.
Com el barrufet rondinaire. Aquesta paraula del rondinaire, sempre m'imagino el barrufet rondinaire allà, que sempre...
Sempre rondinaire.
I a més li pintaven aquelles coses, allò que sembla que surtin en els còmics, que sembla que et surtin com mal llamps i coses del cap, no?
Pues més d'un s'hi sentirà identificat, si reflexiona.
I on ens porta tot això, a veure?
Doncs que pensem que realment som, això, uns rondinaires, quan en realitat podem ser moltes coses, o podem acostar-nos, no potser aquesta imatge idíl·lica de la infància, però sí a una imatge de felicitat o de sentir-nos més contents. Uh-huh. Avui, per il·lustrar-ho, porto el cas del Toni, de 38 anys.
Toni, 38 anys.
Sí.
38 anys ja és rondinaire?
Sí.
Mare meva.
Sí,
quan en tingui uns quants més.
Però més d'un s'hi sentirà identificat, ja veuràs.
Vinga, anem a conèixer el Toni.
Mira, el Toni treballa en una empresa de missatgeria des de fa molts anys. Va començar a treballar als 19. Allà va fer una bona colla d'amics, hi havia bon ambient, i sortien, i anaven de festa, hi havia això, bon ambient a la feina. Fins i tot arrel d'aquest grup va conèixer la que en el futur seria la seva dona, és a dir, que va fer una bona colla. Al cap d'uns anys li van proposar a seguir treballant a la mateixa empresa, però passar oficines. Que va ser, potser no era el que més li venia de gust, però va ser un canvi que en aquell moment li va resultar tentador perquè, era una millora a nivell de sou, a nivell d'horaris, a nivell de comoditat, no haver d'estar tot el dia amb la moto amunt i avall, i ho va agafar. El Toni no havia sigut mai l'ànima de les festes, no era una persona ni molt bromista, tampoc se l'hagués pogut definir com a seriós. El que sí que és cert és que amb els anys va anar canviant. També és veritat que amb els anys un es va assentant una miqueta, surt menys, potser muntes festes però d'una altra manera, potser no vas tant a la discoteca i vas més al cine.
Hi ha una part que és molt saludable, tot això està bé, això no és ser rondinaire.
No, però la qüestió en tot cas és que ell va anar madurant, es va casar, va tindre un fill al cap d'uns anys i una mica sense adonar-se va anar canviant. I és com tots aquells canvis que passen molt a poc lents, que passen sense que un se n'adoni. Vale? Va passant i de cop i volta t'ho trobes amb un lloc. Ell havia anat canviant i ara a prop dels 40 realment el Toni era una persona una miqueta rondinaire. I atenció que igual que dic que era rondinaire, dic que era una persona normal, si entenem com a normal el que fa la majoria.
Sí, no estàvem parlant d'un rondinaire patològic, per dir-ho d'alguna manera.
No, era una persona relativament normal, si entenem però... això,
Sí, sí, sí.
I, perquè veieu per on vaig, us escric un dia del Toni.
Un dia del Toni de 38 anys.
38 Vinga. Anys. Mira, el Toni no es lleva content perquè sona el despertador. Es lleva pensant en què poc que havia pogut dormir i que quina mandra anar a treballar i trobar-se de nou amb els marrons que havia deixat el dia anterior.
Ai, que començarem a apuntar. Aquí, que, apuntar-nos a... Que jo també.
Vinga, també. Mira, esmorza el cafè correcuita per no fer tard perquè té que portar el seu fill a l'escola. Mentre esmorza amb el seu fill, pensa que quina sort que té la seva dona que s'ha llevat abans que ell i ja s'ha anat a treballar. Perquè així no té que lluitar amb el fill de que pren-te la llet, va a menjar, posa't l'abric, i t'has deixat la llibreta i tota aquesta rutina
tota
que
aquesta
se li
rutina
feia molt pesada.
Diària.
Arriba a la feina ja veient de lluny el piló d'albarans que té sobre la taula, que són els mateixos que havia deixat el dia anterior, menys uns quants afegits del matí. Seu a la cadira i comença a treballar pensant a veure quan em queda per sortir a fer l'esmorzar del matí al bar.
Suma i sigue. No?
Suma i sigue. Es troba amb els mateixos problemes de sempre i pensa que quema la ment que funciona tot plegat. Uh-huh. En aquell moment també se n'en recorda que el seu cap sempre li diu si tens alguna idea per millorar el sistema o perquè tot funcioni millor, digue-la a veure si la podem posar en pràctica. Però ell sempre es fa l'orni perquè pensa que això segur que li portarà feina extra i per feina ja la que té.
Només em faltaria això.
Sí.
A sobre haver de ser creatiu.
Millor callo i tiro endavant. Finalment arriba l'hora de dinar, que semblava que no havia d'arribar mai, i per la tarda no para de mirar el rellotge cada dos per tres per veure si... arriba ja l'hora de sortir. Arriba l'hora de sortir, contenta que surt, però justament en aquell moment pensa, ostres, ara arribaré a casa i em trobaré amb el meu fill, que em demanarà o bé que jugui amb ell, o bé que faci els deures amb ell, i quina mandra, no hi ha res que em vingui menys de gust, perquè jo el que voldria, de fet, ara és seure al sofà i tranquil·lament estar fent zapping.
Estic començant a estar saturat, ja, només d'imaginar-m'ho. Què més?
Bueno, efectivament, arriba a casa i es troba amb el seu fill entusiasmat. Entusiasmat el fill, s'entén, no el Toni, eh? Tenen que fer un treball tots dos junts. Estan treballant a l'escola els oficis i de deures els hi han posat que els hi expliquin una miqueta en què treballen, què dediquen el dia als pares. I en aquells moments al pare se li cau tot el món al terra perquè pensa que com li pot explicar al seu fill el seu drama diari.
Clar. Ah.
Com li explico això?
Una situació una mica caldosa.
Com ho floreixo, això? Clar, realment, si som honestos amb nosaltres mateixos, ens donarem compte que moltes d'aquestes coses que li passen al Toni també ens passen a nosaltres, no? Molts de nosaltres mirem el rellotge cada 2x3 a veure si passa el temps. Molts de nosaltres deixem de fer coses si han de ser una càrrega per la nostra feina i callem. O pensem, o comencem la jornada pensant a veure quan sortim, i quan sortim pensem, ostres, quin pal, aquest següent pas que ens ve ara. És a dir, que potser sona una miqueta una exageració, però si ens ho mirem honestament, potser tampoc ho és tant.
No està tan lluny de la realitat quotidiana.
No, clar, el Toni va tindre la sort de que li van posar aquests deures al seu fill, i va ser una sort perquè amb ell li va permetre adonar-se'n de que realment es passava el dia rondinant, o pensant en les coses que hagués volgut i que no tenia, o en les coses que haguessin pogut ser i que no eren. I clar, potser realment aquesta no era la idea que ell havia projectat, no és el que li agradava. I va ser una sort perquè arrel d'això el Toni va descobrir sentiments amb ell mateix que desconeixia, vull dir, ell no n'era conscient. I això va ser una magnífica oportunitat, perquè quan un detecta una cosa que no funciona, bueno, pot deixar que segueixi així sense funcionar bé, o pot posar-hi una miqueta fil a l'agulla.
I va posar fil a l'agulla?
Ell va posar fil a l'agulla. Arrel de detectar aquesta actitud, va fer conscients uns sentiments, va posar-li nom i va trobar a l'origen, o sigui, que era el que li inquietava. En el cas del Toni, el seu problema no era ni que no estigués a gust a la feina, ni que no li agradés la feina en si, ni que tingués allò un cap que era un despietat o que li feia la vida impossible. Simplement és que portava 20 anys fent exactament la mateixa feina. És a dir, simplement està avorrit de la rutina.
I això ho va poder modificar?
Això ho va poder, sí.
O sigui, a partir del moment de prendre en consciència...
Clar, avui em deixo la història aquí, perquè penso que el més important, o el que n'hem de treure, no és tant quina és la conclusió que va arribar el Toni o què és el que va fer. O sigui, el més important és que faci front a aquest problema que té.
O sigui, que ell en un cert moment, en lloc de deixar passar el temps, sí, digués, m'aturo, miro el que està passant i vaig una mica a fons.
Escolta, això no funciona, que malament, o que malament la feina, o no estic content. Mm-hmm. No, o sigui, no és tan important la determinació que fa, perquè això ja és una opció molt personal, no, sinó el tema de fer front, no, de no quedar-se quiet. I això és si un detecta un sentiment negatiu, és perfecte, o sigui, et diré felicitats, no, perquè és l'ocasió per solucionar un problema, no? Quan trobes alguna cosa que no funciona, tens dues possibilitats. Una, o bé ho arregles, o bé acabaràs sortint per alguna banda, o per tot arreu.
O per tot arreu, que sí. És la pitjor situació. Per tant, si al principi dèiem que perdíem el nord, quan diem que la felicitat és cosa de nens, hauríem de reorientar aquesta frase i orientar-la cap a...
La felicitat és cosa dels que afronten les dificultats.
La felicitat és cosa dels que afronten les dificultats. Sí. Defugint-les no serem
no
mai feliços.
Res.
Moltes gràcies, Anna. Jordi, ha arribat el moment de donar resposta a aquella pregunta inicial. Com puc gaudir més de la meva feina?
Avui a la feina ens han impartit una conferència sobre la felicitat. Quines idees té el meu jefe? Només ens faltava això, amb les hores que treballo. I ves per on, que a l'escoltar el conferenciant m'he adonat que a mi, com a persona, m'interessa ser feliç. Per tant, la resta ha de girar entorn a això. Realitzar-me personalment vol dir tenir els meus objectius clars. Cap a on vull anar? Però objectius vitals. S'ha de saber derivar els objectius personals per altres camins i conduir-los a noves fites. No tothom està feliç a la feina, però cal actitud. I competent vol dir que una persona sap agafar tots els coneixements, habilitats, sap tenir actituds, valors, normes de convivència i sap situar-se davant un problema amb la mirada de la solució. Crec que m'estic coneixent millor. Li demanaré al meu jefe més tallers i conferències. Per fi, sé que ser feliç i competent a la feina és sentir-me capaç i realitzat. Demà al despertador el penso agafar la primera.
Doncs m'hi apuntaré. Moltes gràcies, Jordi.
De res.
Joan Riart, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I si accepta aquesta invitació, doncs el dimecres vinent ens veiem que parlarem de l'estrès en el món educatiu. Anna, gràcies també i fins dimecres vinent. Doncs res més, dimecres a les 8 del vespre serem aquí de Capirenou.